són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Entre 60.000 i 80.000 treballadors de les Balears estan pendents de la renovació del conveni del comerç que s'ha de negociar enguany. És el segon més important de les illes i serà un dels punts clau d'aquest 2026 en matèria laboral. La principal reclamació del sindicat serà un increment salarial que les petites i mitjanes empreses veuen difícil d'assumir en un context, diuen, d'alta pressió fiscal i morositat. De seguida vos explicam les posicions d'uns i altres. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres 2 de gener. Ho feim al Lluís Menéndez, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
A presó provisional per violar i pegar una dona a Palma.
L'home acabava de conèixer la víctima i la va convidar a casa seva amb l'excusa de deixar-li emprar un telèfon. Els fets van passar el passat 16 de desembre, però el presumpte agressor el van detenir dimarts passat.
El 2026 ha arrencat amb més llista d'espera i més demora en els hospitals públics de les illes.
El nombre de pacients que esperen per sotmetre's a una intervenció quirúrgica s'ha incrementat un 23% el 2025, amb més de 16.600 persones. I el temps d'espera passa dels 104 dies als 118.
Mentrestant, a Suïssa continuen les tasques d'identificació de les víctimes del tràgic incendi de cap d'any.
Les autoritats parlen de 40 morts i al manco 115 ferits, la majoria crítics i molt joves. Unes bengales col·locades en botelles de cava és la principal hipòtesi de l'origen del foc.
Els titulars dels esports, el Mallorca fa oficial el primer moviment del mercat d'hivern. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia, es tracta de la sortida del davanter Marc Domènech, que jugarà cedit al Ceuta de segona divisió fins a final de temporada. D'altra banda, el club mallorquinista encara no ha confirmat la tornada d'Omar Mascarell, una vegada que el jugador vermell va caure eliminat a la Copa d'Àfrica amb la selecció de Guinea Equatorial. I en futbol sala, avui comencen a arribar a l'illa els equips que, juntament amb el Palma, jugaran la Supercopa d'Espanya a Somos, Movistar Inter, Peníscola i Cartagena.
I compte enrere per l'arribada dels Reis d'Orient, si el temps ho permet.
Eivissa, per exemple, perilla la cavalcada a causa del mal temps. Segons l'AEMET, la probabilitat de pluja per dilluns és del 100% i l'Ajuntament cerca alternatives. A la resta de municipis de les illes enllesteixen els darrers detalls de les carrosses a 3 dies de l'arribada de Ses Majestats.
I doncs som a les portes del primer cap de setmana del 2026. Quin temps ens espera? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, han començat un divendres marcat per als nígols. Nígols mitjans i alts que han entrebolit bastant el cel. Això sí, no esperen que al llarg d'aquesta jornada tinguem presència de precipitacions. I, de fet, el sol costarà pena veure'l. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà principalment de llebeig. Ho farà fluix, però en qualque cop moderat. Això farà que la costa més exposada tinguem qualque rodal de maró, però més enllà d'això tindrem poques complicacions en el mar. I tot això estarà acompanyat per una temperatura màxima que experimentarà un petit augment respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 14 i els 18 graus aproximadament i que passaran vista el cap de setmana. Per començar, demà, durant la major part de la jornada, tindrem unes condicions bastant semblants a les d'avui, molt de nígols, però així tot aquests no estaran acompanyats de pluges, el vent bufarà fluix i per tant tindrem poques complicacions en el mar i la temperatura tampoc variarà gaire respecte d'avui. Serà a partir de les darreres hores de demà que començarem a tenir certa inestabilitat. Les precipitacions tornaran a fer acte de presència i aquestes s'estendran al llarg de la matinada de diumenge. Això sí, a partir del migdia de diumenge sí que tindrem una petita treva, no esperant pluges, però aquestes es podrien reactivar a les darreres hores del dia i es podrien estendre durant una bona part de dilluns. A tot això, diumenge li haurem de sumar una nova davallada del termòmetre, esperant que de cada vegada, a mesura que ens endinsem en la següent setmana, el termòmetre vagi a menys. El vent també bufarà fort i, per tant, les condicions marítimes també seran bastant més complicades.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i quatre minuts. La negociació del segon conveni de comerç, l'increment salarial, la manca de mà d'obra qualificada o la llei de sinistralitat marcaran l'any laboral. Sindicats i patronal també posen la mirada en la necessitat d'incrementar o millorar la formació.
Però anem per parts. Aquest 2026 s'ha de començar a negociar el conveni de comerç, que és el segon més important de les Balears, després del d'hoteleria. Serà un dels punts clau en matèria laboral. El secretari general de Comissions Obreres és José Luis García.
Importants pujades salarials, però no tot salari. Un sector on està molt precaritzat, on els contractes temps parcials són molt nombrosos, on és un sector també molt feminitzat.
Les petites i mitjanes empreses asseguren que tenen dificultats per fer front a un nou increment salarial, tal com demanen els sindicats. Preocupació que s'afegeix a les dificultats que pateixen aquestes societats quant a innovació, fiscalitat alta i morositat. El president de la patronal PIMEM, Jordi Mora, afirma que viuen una realitat complexa i que hi ha dificultats que se'ls escapen.
Tenim uns costos de la vivenda que estan absolutament disparats, moltes vegades provocats per especulació. En moltes ocasions, les empreses, a través de sous i salaris, no podran compensar aquesta especulació que hi ha al món de la vivenda.
Un altre de reptes als quals fan front és l'eliminació dels discursos d'odi i la discriminació vers els treballadors migrants. Pedro Omar és el secretari general d'UGT.
En general sí que assumeixen les feines més feixugues, més càrregues de feina i amb pitjor retribució. Si fossin contractades per davall del conveni, per davall dels treballadors, seria una il·legalitat, no? Però sí que és vera que si no tenen una regularització ràpida, sí que estan sotmesos a l'explotació laboral, a condicions de feina poc regulades i, sobretot, demanem a la Inspecció de Treball que faci més inspeccions.
Són algunes de les preocupacions que tenen pel nou any, les quals s'afegeixen a les que deixem enrere. Una d'aquestes és que tornen a preveure una manca de mà d'obra qualificada.
Vinculat també a la mà d'obra, pensem que hi ha tres temes també que són claus per a les empreses. És retenció del talent, una alta rotació de plantilles, que és un aspecte negatiu i que les empreses també tenen damunt la taula, i una tercera molt important, que és l'absentisme laboral. L'absentisme està absolutament disparat.
Sindicats i patronals coincideixen en la necessitat d'apostar pel diàleg social i el conveni col·lectiu per avançar. També per continuar amb la formació. Tot per acabar amb un problema que consideren és estructural. García diu que per millorar-ho s'han de corregir les febleses del model econòmic.
Necessitem repensar el model perquè no podem anar a la mateixa línia d'un model que necessita de cada vegada més i més turistes i hem d'apostar més per el valor, no? És a dir, per activitats amb molta més formació, inclús activitats turístiques també amb molt de més valor i molt més valor afegit dels que tenen actualment, no?
Tot això enmig d'un context econòmic incert i que ja comencen a veure, diuen, en els països emissors com Alemanya. És de nou Jordi Mora.
Les empreses hauran de conviure possiblement un 2026 ple d'incerteses. És difícil gestionar, dirigir una empresa amb incerteses internacionals. I si fiquem la mirada un poquet més a prop, i per tant, ens anem a Europa, jo crec que nosaltres, i en general a Europa, viurà un 2026 amb una desacceleració econòmica.
També en clau laboral i empresarial, el govern ha activat una nova línia d'ajudes destinada a autònoms que tinguin una antiguitat mínima de 3 anys. La convocatòria preveu aportacions de fins a 3.000 euros per poder cobrir les despeses que hagin fet durant el 2025.
El termini per presentar la sol·licitud s'estén del dia 1 de gener al 31 de març de 2026. L'objectiu, afirma el govern, és el de donar suport a l'activitat econòmica dels autònoms, afavorir la modernització dels negocis i reforçar la seva competitivitat.
I aquest 2026 serà el darrer any de transició als 67 anys com a edat ordinària de jubilació. Els treballadors que es vulguin jubilar amb el 100% de la pensió hauran de tenir 66 anys i 10 mesos fets.
Per poder jubilar-se als 65 serà necessari haver cotitzat el manco 38 anys i 3 mesos. El d'enguany serà l'últim pas del període de transició iniciat el 2013 per per assolir els 67 anys com a edat legal ordinària. La reforma aprovada el 2011 va establir un període transitori des del 2013 fins al 27 per elevar l'edat de jubilació.
I amb el nou any arriben noves obligacions per als qui practiquen la pesca recreativa. Dia 10 de gener entra en vigor la norma europea que els obliga a registrar i notificar les seves captures. La comunicació s'haurà de fer mitjançant l'aplicació Pesca Rec, que, per cert, encara no està disponible. Precisament, a Menorca, l'evolució de la pesca d'aficionats ha estat objecte d'estudi. Ens ho conta Gemma Carrasco.
La pesca recreativa a Menorca ha canviat profundament en els darrers 20 anys. Un estudi de l'Institut Menorquí d'Estudis fet entre el 2022 i el 2023 revela una activitat més tecnificada i intensa que a principis dels anys 2000. Eva Marcinyà, que és tècnica i investigadora de l'IME.
Cap a un augment de l'ús de llanxes i un menor ús de llaúts i tèquines. I el que hem vist també és un augment de l'esforç pesquer recreatiu a l'illa. Comparat amb aquests 20 anys, aquestes dues dècades, la intensitat ha augmentat un 46%.
L'estudi mostra també que els pescadors recreatius s'allunyen cada vegada més de la costa, arribant fins als 4 quilòmetres mar endins, que introdueixen noves modalitats de pesca més enllà de la canya i que l'activitat ja no es concentra només a l'estiu, ho explica Eva Marcinyac.
Ha disminuït l'estacionalitat. Fa 20 anys es pescava moltíssim a l'agost, hi hauria un màxim a l'agost i a l'hivern es anava a pescar molt poc, i ara el que hem vist és que aquesta estacionalitat s'ha disminuït. Es va pescar més durant tot l'any. I el màxim ja no el trobem a l'agost, el trobem al setembre i octubre.
En un moment clau per l'entrada en vigor d'una nova normativa per controlar millor l'esforç pesquer recreatiu, els investigadors adverteixen que encara cal analitzar quin impacte tenen tots aquests canvis sobre les espècies i el fons marí, ja que l'estudi s'ha centrat a observar els pescadors i no les captures.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:12. Avui també destacam que els turistes estrangers a les Balears van gastar 20.800 milions d'euros fins al novembre de 2025. És un 5% més que l'any anterior. Durant els primers 11 mesos, les illes van rebre 15,5 milions de turistes, que també és un 2,5% més que en el mateix període de 2024.
Si bé el viatge dels turistes internacionals es va reduir un 2,5% fins als 6,3 dies, la despesa mitjana per persona va augmentar un 2,1% fins als 1.300 euros. Durant el mes de novembre hi va haver més de 232.000 visitants internacionals a les illes, un 5,8% més, que van gastar un 7% més respecte al mateix període de l'any anterior. La mitjana de despesa va ser de 1.400 euros per persona, un 1,1% més, mentre que la despesa mitjana diària es va disparar un 18%.
I ho hem explicat aquests dies, el transport públic continuarà sent gratuït per quart any consecutiu, una mesura que ha suposat un augment del nombre de passatgers. En general, aquesta iniciativa ha estat ben acceptada pels usuaris. Ens ho conta Mercè Alpic.
Aquest 2026 el transport públic tornarà a ser, en general, de franc. A Mallorca, Menorca i Formentera és gratuït per a tothom que tingui la targeta o disposi d'un abonament. A Eivissa, per contra, només poden viatjar gratis els residents. Per a molts usuaris, la gratuïtat és una mesura positiva.
Me parece bien que lo vamos a pagar de nuestros impuestos, pero me parece una buena medida para el medio ambiente y para la gente que se mueve en el transporte público.
Porque puedo ahorrar más dinero al no pagar. Tengo que trabajar todos los días en un pueblo que se llama Santa María y aprovecho que el transporte es gratis. Me parece que me va muy bien por eso.
Pues la verdad que es súper bien porque, por ejemplo, para los estudiantes que está siendo más difícil encontrar trabajo, yo creo que sea gratis es una ayuda porque como no tenemos muchas ganancias...
¿L'empres molt o es transport?
Sí, todo el año, para todo.
L'ús del transport públic ha experimentat una tendència creixent els darrers anys. Del 2023 al 2024, l'increment a les Illes Balears fou del voltant del 15%. El cost total de la gratuïtat per a les arques públiques aquest 2026 serà d'uns 150 milions d'euros, 63 dels quals provenen del govern espanyol. La resta és aportat per administracions locals. Entre els usuaris hi ha consciència que són dobles públics que permeten la gratuïtat.
És una subvenció superimportant per a tota la població i per a mi em pareixeria.
M'apareix molt bona iniciativa, si se pot permetre, superbé. Jo viatge cada dia, sí.
Però no tothom està d'acord amb la gratuïtat del transport públic.
Que gratis, perquè tenien que ponerlo ya a pagar, porque se está poniendo todos los días a tope de gente, ¿qué quieres que te diga?
A finals de març d'enguany, la targeta ciutadana de Palma deixarà de ser vàlida per al transport públic de Mallorca. Això per l'entrada en vigor de la targeta única que permet viatjar per tota la xarxa urbana i interurbana de transport, com amb la targeta intermodal.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:15, ho dèiem en titulars, més llista d'espera i més demora en els hospitals públics de les Illes. Segons l'estadística del Servei de Salut del Govern, el nombre de pacients que esperen per sotmetre's a una operació ha augmentat un 23% al 2025, amb més de 16.600 persones, mentre que el temps d'espera s'ha incrementat un 13% i passa dels 104 als 118 dies, que són gairebé 4 mesos.
A més, el nombre de ciutadans pendents d'una consulta mèdica especialitzada ha augmentat gairebé un 15%. En el cas de la llista d'espera per a consultes externes, el temps mitjà de demora ha caigut un 16% en un any i se situa en 72 dies. Les especialitats quirúrgiques amb majors esperes mitjanes són cirurgia general i digestiva, estiu, amb gairebé 150 dies, traumatologia amb 134 i otorrinolaringologia amb 126. Quant a les consultes, les més saturades són les de reumatologia amb 120, traumatologia infantil i neurologia.
I el Partit Socialista ha afirmat avui que si Salut no hi posa remei, el de 9 de gener les sales de part de l'Hospital de Manacor hauran de tornar a tancar com ja va passar la primera quinzena de desembre. Un fet que, recordem, va obligar les dones embarassades que estaven de part a desplaçar-se a altres centres de l'illa perquè el de Manacor no disposava dels professionals de guàrdia necessaris.
La secretària general dels Socialistes de Mallorca, Amanda Fernández, denuncia que la consellera de Salut, Manuela García, tracta les dones de la comarca del Llevant com a ciutadanes de segona i li reclama un compromís per dotar de més ginecòlegs l'Hospital Manacorí.
Per què totes les dones que tenim d'hospital de referència, l'Hospital de Manacor, han de tenir una qualitat, una atenció, una seguretat i una garantia de que els nostres parts vagin correctament, diferent a les que van a Inca, a Son Llatze o a Son Espases? Per quin motiu han de parir de segona?
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Obrim plana de successos. Un home ha ingressat a la presó de manera provisional després de ser detingut per violar i agredir presumptament una dona que acabava de conèixer. La va convidar a casa seva amb l'excusa de deixar-li emprar el telèfon.
Els fets van passar el passat 16 de desembre, segons la Policia Nacional, i l'home va ser detingut dimarts passat. La víctima ha explicat que va conèixer el presumpte autor quan caminava pel carrer i aquest li va oferir utilitzar el seu mòbil perquè ella no en duia. Així es van dirigir al domicili de l'home i allà aquest la va agredir sexualment i li va donar cops de puny a la cara i a la resta del cos. A més, la va amenaçar amb un ganivet perquè no cridàs. La dona va aconseguir sortir del domicili i va anar a un bar a demanar ajuda. Dues setmanes més tard, la policia el va detenir al barri de Son Gotleu després de treure un ganivet i intentar escapar.
Mentrestant, la Policia Nacional ha desarticulat una presumpta organització criminal que presumptament creava i distribuïa receptes falses de medicaments. Hi ha 12 persones detingudes, una de les quals aquí a les Balears.
Oferien receptes d'analgèsics i substàncies anestèsiques que ells mateixos falsificaven amb perfils i grups de missatgeria instantània. En els 8 escorcolls fets de manera simultània, les detencions s'han intervengut més de 1.000 pastilles de diferents medicaments, telèfons, material informàtic, armes blanques i rèpliques d'armes de foc.
I per part seva, la Guàrdia Civil ha desmantellat una important organització criminal dedicada a estafes massives amb mitjans de pagament arreu d'Espanya. L'operació, iniciada a principis de 2024, s'ha tancat amb 14 persones detingudes, diverses d'elles a Eivissa. Hi hauria prop de 200 víctimes amb un perjudici econòmic que supera els 200.000 euros.
Tot i que els càrrecs fraudulents es concentraven principalment a la comarca del Baix Segura i a Torrevella, a Eivissa ha estat un dels punts clau en la fase final de l'operació, on la Guàrdia Civil ha detingut diversos membres del grup criminal. Els arrestos s'han dut a terme amb la col·laboració del Comandament de Santa Eulària dins d'una actuació coordinada a escala estatal.
És una xarxa que operava mitjançant campanyes massives de missatges SMS fraudulents que suplantaven la identitat de bancs, empreses de telecomunicacions i fins i tot organismes públics.
S'han identificat 200 víctimes, algunes d'elles a Mallorca. Facilitaven les seves dades bancàries, que després eren utilitzades per fer pagaments il·legals. L'operació continua oberta per identificar nous afectats, ja que es van produir més de 900 estafes. Els detinguts tenen entre 22 i 52 anys i, segons la Guàrdia Civil, aquesta operació ha neutralitzat completament la capacitat operativa del grup i suposa un pas important en la lluita contra les estafes tecnològiques.
Dues i 21 minuts, canviant de qüestió, aquest dia Creu Roja s'esforça encara més perquè les persones sense sostre que pateixen exclusió residencial tinguin la vida un poc més fàcil. Ahir van repartir el primer sopar solidari del 2026, una iniciativa del Consell d'Eivissa que ha despertat més d'un somriure. Ens ho conta Elena Gregori.
Nugo i Nangel, colombians, tenen la família a 8.000 quilòmetres de distància.
Que me trae como mucha melancolía porque pues estamos lejos de nuestras familias, pero más sin embargo siempre tenemos como claro que lo que queremos es superarnos para poder ayudarlos a ellos.
Son del momento pues muy agradecidos con Caritas, Cruz Roja, que son los que realmente nos han acogido acá y por ellos hemos podido aguantar, hemos podido resistir.
Els 35 usuaris viuen les festes amb l'esperit de regularitzar o millorar la seva situació. Segons les darreres xifres de Creu Roja, a Eivissa 937 persones no tenen sostre i pateixen exclusió residencial. Silvina Carrillo és directora del projecte de Creu Roja.
Hoy en día, en situación de sin hogarismo, los perfiles son muy diferentes. Tenemos gente de fuera, gente españoles, gente en situación irregular, gente que a lo mejor pues tienen algún trabajillo pero de forma esporádica, pues alguno que está pendiente de la jubilación.
A diferència d'altres dies, tenen un cuiner embarcat amb una food truck que els fa la vida un poc més fàcil. Carolina és una de les usuàries.
A partir de julio fue cuando tuve que ir a dormir en un banco. En realidad es por el precio abusivo de la vivienda, de las habitaciones.
Un temps en què fer comunitat és tot per a ells.
I atenció ara a aquesta notícia. L'any que acabem d'estrenar arriben 12 festius, 9 de comuns a tot l'estat espanyol. Ja els podeu assenyalar en vermell en el vostre calendari. Són el dijous sant, dia 2 d'abril, el dilluns següent, el dia de les Illes Balears, dia 2 de març, el dilluns de Pasqua, 6 d'abril, i la segona festa de Nadal, Sant Esteve, dia 26 de desembre. En té més detalls, Caterina Bany.
Ara bé, aquesta segona festa cau, de fet, enguany en dissabte i, per tant, efectes pràctics només la notareu aquells que treballeu els caps de setmana. A més, aquest 2026 hi haurà almenys 4 caps de setmana més llarg de l'habitual a totes les comunitats. El pròxim festiu, ja ho sabeu, serà dimarts que ve, dia 6 de gener, dia dels Reis, i després haurem d'esperar fins al divendres 3 d'abril, divendres sant, per gaudir del dia festiu. Més endavant, però, arribaran ja el divendres dia 1 de març. maig, Festa del Treballador, el dissabte 15 d'agost, Assumpció de la Mare de Déu, el diumenge 1 de novembre, Tots Sants, i el dimarts 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció, i finalment, ja ho sabeu, el divendres 25 de desembre, Dia de Nadal. En qualsevol cas, per Sant Antoni, dia 17 de gener, que enguany cau en dissabte, hi ha molt de municipis d'arreu de les illes que l'han declarat com a festiu, tal és el cas dels nuclis més santantoniers, com ara Artàmena, com Oró, Sa Pobla, Pollença, Son Cervera i també Ciutadella, Maó, Es Mercadal i Ferreries. Per exemple, Menorca és la diada del poble a Eivissa, Sant Antoni de Portmany.
I com dèiem, ens esperen quatre caps de setmana llargs. Apuntau.
El divendres 3 d'abril, Divendres Sant, el divendres 1 de maig, Festa del Treball, i el dilluns 12 d'octubre, Dia del Pilar, i finalment el divendres 25 de desembre.
Dues i 25. A Suïssa continuen les tasques d'identificació de les víctimes d'un incendi la matinada de cap d'any en el bar d'una estació d'esquí de Crans Montana a la localitat de Valà, a Suïssa. Hores d'ara, les autoritats parlen de 40 morts i el manco 115 ferits, la majoria crítics i, a més, molt joves. Unes xifres que aniran variant al llarg de les hores i que situen aquesta tragèdia com una de les pitjors registrades mai en aquest país.
Ara per ara no hi ha dades oficials sobre la identitat dels morts, però sí que s'ha confirmat que hi ha ciutadans estrangers entre les víctimes, de moment sense constància de cap espanyol. El president del cantó de Valais, Matías Reinhardt, ha explicat que s'està donant prioritat a la identificació dels cossos perquè puguin ser retornats quan abans millor a les seves famílies. També ha dit que el procés serà llarg d'alguns dies, ja que també hi ha persones amb ferides molt greus. Frederic Gisler és comandant de la policia.
Dans l'immédiat et pour les jours à venir, la priorité sera mise.
Per part seva, la fiscal general Beatriz Pilot ha descartat que la tragèdia hagi estat a causa d'un atemptat. De moment, la principal hipòtesi és que el foc va ser provocat per artefactes de pirotècnia col·locats al coll de botelles de cava que haurien pegat el sòtil de fusta recobert de material aïllant i l'haurien incendiat.
Mentrestant, dues dones i un home de la mateixa família han mort en un incendi a Madrid. El foc s'ha declarat aquesta matinada en un tercer pis de la barriada madrilenya de Carabanchel.
Els bombers han tingut problemes per accedir-hi per mort d'una porta cuirassada i han hagut d'entrar per la balconada. Ara s'investiguen les causes del foc, però tot apunta que es va iniciar al menjador perquè és la cambra que s'ha cremat completament. Escoltant Fernando Martínez, cap de guàrdia del SAMU, i Juan José García, cap de guàrdia dels bombers de Madrid.
Donde confirmamos el fallecimiento de tres pacientes, dos por inhalación de humo seguramente y una tercera por quemadura.
El fuego ha sido muy virulento, la vivienda estaba completamente inundada de humo hasta el suelo y había muchísima temperatura.
Minut de silenci a Fuenmayor. La Rioja ha convocat avui migdia en repulsa per la mort violenta d'un home de 54 anys a mans del seu fill de 19 amb una arma blanca.
Segons la Guàrdia Civil, el jove va actuar a conseqüència d'un presumpte episodi de violència de gènere que hauria derivat en un cas de violència domèstica.
Tot això, una rave que se celebra des del 31 de desembre a Llin, Albacete, continua vigilada per 300 agents de la Guàrdia Civil. La festa de música electrònica no va ser ni comunicada ni autoritzada per les autoritats.
Segons informa la Guàrdia Civil, a la festa il·legal hi han arribat aproximadament 1.000 cotxes d'arreu d'Espanya i també d'altres països europeus, com ara França o Dinamarca. Ara per ara no hi ha hagut cap incident significatiu.
Nova denúncia per assetjament dins el PSOE, aquesta vegada laboral. Una regidora socialista ha presentat una denúncia al canal intern de la formació contra el president de l'actual gestora que dirigeix el partit d'Extremadura i delegat del govern, José Luis Quintana.
Tant l'afectat com el partit neguen les acusacions. La regidora diu que Quintana hauria pressionat perquè l'edil fos acomiadada del lloc de feina que ocupava a la seu regional del partit. Avui el batlle socialista d'Almofases, Toni González, ha declarat via telemàtica davant del canal intent del PSOE per les acusacions fetes contra ell d'assetjament laboral i sexual.
En l'àmbit internacional es compleix una setmana del naufragi a Indonèsia que va deixar almenys una menor valenciana morta i tres desapareguts pertanyents a tots a una mateixa família.
Continuen les tasques de recerca dels desapareguts amb el desplegament d'un sonar amb 200 metres d'abast. La policia d'Indonèsia ha obert una investigació per esclarir possibles negligències i responsabilitats penals en el naufragi del vaixell. S'esbrina si la nau complia els protocols de seguretat marítima.
I el nou batlle de Nova York, el demòcrata Zoran Mandani, ha pres possessió del càrrec que ho ha fet jurant sobre el Corà. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 2 de gener. Entre 60.000 i 80.000 treballadors de les Balears estan pendents de la renovació del conveni del comerç que s'ha de negociar enguany.
És el segon més important de les illes i serà un dels punts clau d'aquest 2026 en matèria laboral. La principal reclamació del sindicat serà un increment salarial que les petites i mitjanes empreses veuen difícil d'assumir en un context, diuen, d'alta pressió fiscal i morositat.
A presó provisional per violar i pegar una dona a Palma.
L'home acabava de conèixer la víctima, qui va convidar a casa amb l'excusa de deixar-li emprar un telèfon. Els fets van passar el passat 16 de desembre, però el presumpte agressor va ser detingut dimarts passat.
El 2026 ha arrencat amb més llista d'espera i més demora en els hospitals públics de les illes.
El nombre de pacients que esperen per sotmetre's a una intervenció quirúrgica s'ha incrementat un 23% el 2025 amb més de 16.600 persones. El temps d'espera passa dels 104 als 118 dies.
A Suïssa continua les tasques d'identificació de les víctimes del tràgic incendi de cap d'any.
Les autoritats parlen de 40 morts i al manco 115 ferits, la majoria en estat crític i molt joves. Unes bengales col·locades en botelles de cava és la principal hipòtesi de l'origen del foc.
I compte enrere per l'arribada dels Reis d'Orient, si el temps ho permet.
A Eivissa perilla la colcada a causa del mal temps. Segons l'AEMET, la probabilitat de pluja per dilluns és del 100% i l'Ajuntament cerca alternatives. A la resta de municipis de les illes enllesteixen els darrers detalls de les carrosses a 3 dies de l'arribada de Ses Majestats.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, els temes de l'any.
I avui toca fer balanç dels desastres del canvi climàtic. Aquí a les illes, durant el 2025, emergència s'ha activat amb més de 120 alertes entre grogues i taronges per tempestes i pluges fortes. La situació més crítica es va viure dia 30 de setembre, quan es va passar de groc a vermell a Eivissa el mateix matí. Ens ho conta Caterina Banya.
Així és, i de fet, alguns punts d'Eivissa la ciutat va quedar totalment aïllada. Es van superar els 200 litres per metre quadrat. Per primera vegada fet, les autoritats van enviar l'alerta als mòbils a la població d'aquí de les illes. Aquesta és alerta ensordidora. Arribava primer als eivissencs, als formenterencs després, el dia 30 de setembre i pocs dies després, l'11 d'octubre, el resident de tot Mallorca. Aquí els serveis informatius de la ràdio pública vos vam avançar així.
Començar amb un especial informatiu per mort del mal temps que està afectant sobretot a l'illa d'Eivissa en aquests moments. L'EMET ha elevat l'avís vermell fins les 4 de l'hora baixa per intensitat.
Les inundacions van provocar afectacions a les carreteres principals, algunes totalment negades i impracticables, com la de l'aeroport. També túnels inundats, vols cancel·lats i retardats, suspensió de les classes, centenars de negocis negats, amb pèrdues milionàries, desenes de clients sense subministrament elèctric i una temporada turística que forçava el tancament abans d'hora.
Nos comentan que el siguiente vuelo es a las 6 de la tarde y cuando pasamos otra vez a las 6 de la tarde al gate nos comentan que probablemente no va a salir el vuelo porque Ibiza está inundado.
Que llevamos aquí desde las 11 de la mañana, nadie ha dicho ni que hayan cancelado ni que solamente retraso. Hemos vuelto porque se supone que se abría, nos han montado en el avión, nos han bajado, pero luego nos han dicho que nos tenemos que mover porque el aeropuerto de Ibiza han cerrado.
I la unitat militar d'emergències i els efectius locals es van desplegar sobre el territori. Els 160 soldats de l'UME van actuar als baixos i també garatges totalment negats.
La lluvia es lluvia, lo que pasa que Ibiza no está preparada para tanto lluvia. Es que nos ha hecho muchas cosas malas. Abajo ahí del puerto, la calle más bajo con 50-60 que el mar. Entonces hay un problema, ¿no? Se atasca todo eso.
I a Formentera, hem de dir que la Dana Alice va deixar zones com es Cap de Barberia amb una avaria de subministrament elèctric. També les fortes pluges van negar camins i carreteres. I també el Llevant de Mallorca rebia l'impacte de la borrasca i Vetres van recollir el testimoni dels damnificats a Porto Cristo.
Pues molt malament, la pitjor vegada de totes. Avui mos ha arribat l'aigua per aquí, per Genoi. Un desastre. No venien a temps mos esquerrers, els cotxes passen com si dona la guiana. Arbussos també, això fa una ona, entra com un desastre.
I a la península, la província més afectada per les inundacions va ser la de Tarragona, on es van haver d'activar l'avís vermell. Diverses torrents es van desbordar. I ja en territori valencià, encara amb el dol. Molt sentit per les 230 persones mortes del 29 d'octubre, però de l'any passat, de 2024, la jutgessa de Catarroja, que instrueix la causa penal per la gestió de la Dana, en va actualitzar finalment el nombre oficial fa poques setmanes. Continua un procés judicial ben complet, serà llarg. La crisi i l'allau de crítiques van fer caure Carlos Mazón. En ple debat d'investidura, el nou president Pérez Llorca demanava perdó.
Correspon ja, com a president de la Generalitat, i en nom de la Generalitat Valenciana, demanar el perdó. Un perdó que ha de ser l'inici d'una reconciliació entre totes les víctimes i entre totes les administracions.
Ens esperen, però, encara molts dies, més hores de judici. El pròxim mes de gener, el magistrat de Núria Ruiz ha citat a declarar nous testimonis, entre els quals l'inspector en cap del Consorci Provincial de Bombers, qui va estar precisament al comandament de l'operatiu d'emergència, el qui va ser secretari autonòmic de presidència, Gaietà García. Ja han declarat de moment davant la jutgessa, l'exconsellera d'Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, i també qui va ser cap de gabinet de l'expresident Mazón. I mentre la cimera de les Nacions Unides sobre canvi climàtic va ser el novembre tornat a decebre una part del món, el sud-est asiàtic, la virulència del fenomen meteorològic extrems deixava milers i milers de víctimes. Les greus inundacions a Indonèsia, Sri Lanka i Tailàndia van fer a principi de desembre més de 1.000 morts, centenars de desapareguts i més de 500.000 evacuacions.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio. Informatiu migdia, esports.
2:37, temps ara per a l'informació esportiva. El Mallorca prepara el partit de diumenge contra el Girona. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia, i la principal novetat a l'equip mallorquinista podria ser la tornada del migcampista Omar Mascarell després de la seva participació a la Copa d'Àfrica amb la selecció de Guinea Equatorial. D'altra banda, començat l'any, fins a 5 jugadors del Mallorca ja poden negociar amb qualsevol club una vegada que acaben contracte el pròxim 30 de juny. Es tracta de Raillo, l'esmentat Mascarell, Asano, Llebrés i Cuellar. El mercat d'hivern ja està obert i el Mallorca ha confirmat avui la sortida del davanter Marc Domènech, que anirà cedit al Ceuta de segona divisió fins a final de temporada. Pel que fa al rival, el Girona, Primer adversari del 2026 arriba cedit Echeverri, procedent del Manchester City, i surt el porter Livakovic. I el primer partit de l'any 2026 s'enfrontarà avui, a partir de les 9 del vespre, Rayo Vallecano i Getafe, derbi madrileny, per encetar l'any i la jornada de 8 a Primera Divisió.
I a Primera Federació avui ha parlat l'entrenador de l'AU d'Eivissa.
Miguel Álvarez ha parlat amb els mitjans de comunicació perquè també torna a la Lliga a Primera Federació. L'equip blausal jugarà diumenge a les 12 a Camp Misses contra l'Eldense i avui ha començat el mercat de fitxatges. Atenció a la referència que fa Miguel Álvarez.
Yo estoy aquí, si estoy aquí es porque me han dado la oportunidad de seguir. Lo primero que dije, que el primero que tendrían que echar es el entrenador. Porque no por mi trabajo, de cual me siento muy orgulloso y del trabajo de mis compañeros desde que llego aquí. Pero el fútbol es rendimiento inmediato, son resultados, y es evidente, ¿no?, ante eso. Pero estoy en la oportunidad aquí y lo que pido, lo que me va a ocupar es intentar revertir esta situación, porque, como te digo, l'Eivissa debe estar más alto, sí o sí.
Dit això, el que és clar és que haurà canvis a la plantilla.
Está claro que tiene que haber cambios. Si no hay cambio de entrenador, tiene que haber cambio de algunos jugadores, pero no cambio de jugadores por capricho, sino por la situación de la plantilla, donde necesitamos el tipo de jugador que hace falta a este equipo para dar un salto en lo que intentamos buscar para que un año sea mejor, porque el año no va a ser mejor porque nosotros digamos, a ver si el año es mejor. No, hay que hacerlo, o sea, eso no te lo regalan. Entonces, indudablemente, claro que va a haber cambios, y va a haber cambios en donde creo que hay una necesidad. Hay sitios que tenemos muchos jugadores y otros sitios donde no hay jugadores.
Però de moment, amb el que hi ha, s'ha preparat aquest partit contra l'Eldense.
Hemos preparado, como todas las semanas, el partido contra l'Eldense, como siempre, sabiendo sus defectos, sus virtudes, sus fortalezas, sus debilidades, y lo hemos preparado con la gente que tenemos ahora mismo, que yo no puedo pensar quién puede venir o no puede venir. ¿Vale? Sí que hemos dicho que tiene que venir gente, va a venir gente seguro, y el club ya lo sabe, pero ahora los mejores son los que tenemos, es que tenemos que competir, porque el mercado de invierno es difícil, pero difícil para todo el equipo, no para l'Eivissa.
A Segona Federació, recordem que diumenge tenim derbi entre Porreres i Poblense, a més dels partits Olot Atlètic Balears, Barça Atlètic, Societat Esportiva Eivissa i Castelló B Andratx, tots a les 12 del migdia.
En futbol sala, tot a punt per la Supercopa d'Espanya, que començarà demà a Son Moix.
El primer títol en joc de l'any 2026 tindrà com a escenari el Palau d'Esports de Son Moix amb una Supercopa d'Espanya, que és l'objectiu dels quatre participants, Palma, Inter, Cartagena i Peníscola. Demà, a les 4 i mitja, jugaran Cartagena i Peníscola a la primera semifinal i a les 7 ho faran Palma i Movistar, Inter a la segona. Amb dos emparellaments ja van coincidir també a la darrera eliminatòria de la Copa del Rei. Santi Valladares, entrenador del Peníscola, va a opinar.
Nos enfrentamos con Cartagena en cada competición y Cartagena. Vamos a tener que compartir, intercambiar habitaciones, es tremendo, con lo de Cartagena con nosotros en todas las competiciones. Pero me parece un equipo que es muy bonito jugar contra él porque juega muy alegre a fútbol sala.
Pel que fa al duel, també tantes vegades repetit entre Inter i Palma, això diu l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Sabemos que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complejo contra un rival como es Inter, que ya nos hemos enfrentado dos veces esta temporada, ¿no? Aquí en casa perdimos bien y allá en Copa del Rey pues perdimos la prórroga, ¿no? Entonces, más allá de estos dos partidos, sabemos que es un gran rival, que nos va a obligar a estar bastante concentrados, a hacer nosotros bien nuestras cosas que tenemos que hacer y a partir de ahí pues intuyo un partido equilibrado, igualado y que se va a decidir por detalles, ¿no?
I un dels grans protagonistes és el jugador del Palma, Lucao, que quan va arribar a Cartagena va guanyar el seu primer títol, quan va arribar a l'Inter va guanyar el seu primer títol amb l'equip madrileny i aquest estiu va fitxar pel Palma. Sentim Lucao.
Un partido bueno, especial porque es una Supercopa, ¿no? Especial por ser una Supercopa, por ser en casa y por estar tan cerca de un título, ¿no? Yo creo que eso es lo que más deja a la gente ilusionada. Yo creo que el equipo va aprendiendo, es un equipo muy joven. Hemos perdido algunos partidos importantes de perder para aprender y somos un equipo que hemos aprendido y en los momentos importantes hemos estado. Entonces, tengo mucha fe que el sábado también, un partido decisivo otra vez.
Pel president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, aconseguir un títol nacional a casa seria molt important. És José Tirado a IB3 Televisió.
Empezar este 2026 con la competición de un título nacional, ¿no? Que tanta ilusión nos hace y que tantas veces hemos peleado y nos hemos quedado en las puertas, poder jugarlo en casa, en las islas, en Somos sobre todo, ¿no? Delante de nuestra afición, pues evidentemente yo creo que es un clic de empezar un año con una continuidad de nuestros objetivos, que es pelear por todo.
En bàsquet, l'Estia Menorca rep diumenge l'Alacant.
Al pavelló Vintaufa, el nostre company Miquel Cardona ens conta l'actualitat de l'equip menorquí.
Bon dia. L'Estia Menorca ha obert les portes a l'any 2026 i també a la seva afició, amb la que ha compartit la sessió d'aquest matí. Ha estat la penúltima prèvia al partit que l'enfrontarà l'Alacant de l'entrenador mallorquí Rubén Perelló. El conjunt de Vintaufa arriba amb bona dinàmica, amb dues victòries seguides, després d'acomiadar el 2025 amb un triomf contra el Fuenlabrada, en partit també jugat a Menorca. Els alacantins són tercers i en la seva potent plantilla sobresurt el pivot internacional danès Kevin Larsen, el màxim anotador i més valorat de la categoria. Sentim el tècnic Javi Zamora.
Son un equipo que puede jugar off-screen, que juega muy bien al pick and roll, que en esos primeros segundos también está corriendo bien después de controlar el rebote. Tiene mucha energía bajo los aros también. En definitiva, un equipazo. Tenemos que intentar estar sólidos atrás, ganar la batalla de los rebotes y tratar de nosotros pues intentar hacer el mejor básquet posible. El ambientazo lo vamos a tener, así que espero que podamos mostrar nuestra cara más competitiva.
El madrileny té, de moment, tots els jugadors disponibles, per la qual cosa haurà de fer un descart, tot cercant la setena victòria contra l'Alacant diumenge a partir de les 12:30.
Pel que fa als equips mallorquins, el Fibu i Palma visita l'Oviedo i el Palmer Bàsquet rebrà el Guipúzcoa. Pablo Cano és l'entrenador del Fibu i Palma.
Y bueno, nos preparamos para enfrentar un gran partido, un rival que viene muy bien, que está en un gran momento, que el entrenador tiene súper claro lo que quiere. Es un entrenador que se ve su inteligencia a través de cómo juega el equipo y con fichajes que también han rendido mucho esta temporada y que están en un gran momento, especialmente ahora.
El tècnic uruguaià fa referència també al que suposa tornar a competir després de les festes.
Estamos bien, venimos en una semana que obviamente tiene las particularidades de las fiestas, de estos momentos que son muy emotivos, que pueden significar algunas distracciones, y las venimos llevando muy bien, mucho tiempo de convivencia también.
I començat un any nou, Pablo Cano té molt clar l'objectiu del seu equip.
El objetivo sigue siendo el mismo que el del primero. Tengo muy claro quiénes somos, tengo muy claro cuáles son las dificultades que venimos atravesando y cómo hemos hecho para sobrellevarlas. Y bueno, hasta que no logremos el objetivo, que es permanecer, asegurarnos la permanencia en la categoría, pertenecer a la categoría, no voy a cambiar el objetivo. Me parece que sería... no sería inteligente, vamos a decirlo así.
Els tres equips balears jugaran diumenge.
I en tenis, Jaume Monàs s'ha acomiadat de la United Cup.
El tenista de Santanyí va caure en l'eliminatòria entre Espanya i Argentina d'aquesta competició. Monàs va perdre en 12 sets per un doble 6-4 davant Sebastián Báez.
La millor informació esportiva de la mà d'una llegenda, Gavi Forteza, que a més avui fa els anys. Molt d'anys, Gavi.
Gràcies, companys.
Gràcies, una pausa i seguim.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Cuida'm.
Nadal a Can Nostre és especial. És retrobar-nos i tornar a sentir l'escalfor dels nostres. És celebrar allò que som i cuidar allò que estimem. A Mallorca, els petits moments fan gran la nostra illa. Per un 2026 ben mallorquí. La Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca vol desitjar-vos bon Nadal i bones festes. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 47 minuts. La nit més esperada de l'any per als més petits és, a hores d'ara, tota una incògnita a causa del mal temps i la previsió de pluges i fred. A Eivissa, l'Ajuntament valora possibles opcions i han assegurat que en els propers dies avançaran les alternatives. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia, i és que avui el consistori tenia previst presentar els detalls de la colcada, però també han anul·lat la convocatòria a l'espera, han dit, de l'evolució del temps. Amb aquesta situació, i si les previsions no canvien, les cavalcades a Eivissa podrien estar en risc. És Francisco Torres, regidor de Festes d'Eivissa.
Tras la fuerte previsión por lluvias que nos ofrece la EMET para el día 5 de enero, estamos trabajando desde el Ayuntamiento muy duro, conjuntamente con sus majestades los Tres Reyes Magos, para poderos ofrecer una de las mejores alternativas. Por supuesto, siempre con seguridad y para que todos los niños y niñas no se queden sin su cabalgata.
Mentrestant, Mahó ja ho té tot a punt per viure una de les nits més màgiques de l'any. Ses Majestats, els Reis d'Orient, ja han confirmat la seva arribada, també si el temps ho permet. Està previst que arribin per mà a les 6 del capvespre.
I ho faran amb una cavalcada de 10 carrosses, una vintena de cavalls i més de 150 persones compliran els carrers de música i fantasia. Enguany, l'Ajuntament ha reforçat la seguretat de les carrosses i ha renovat part dels remolcs per garantir una desfilada més segura. El temps, però, encara és un poc inestable i ja es preparen alternatives per si plou. Escoltem Héctor Pons, que és el batle de Mo.
Si és necessari, també, o bé l'escurçarem i la farem una mica més curta en funció dels temps, o tindrem l'alternativa d'un vehicle en condicions per poder-los dur fins a la plaça Constitució. I també en el discurs tenim preparades diferents alternatives. Si es pot fer a la plaça, el farem com sempre, des del balcó de l'Ajuntament. Si el temps està complicat, el farem a l'Església de Santa Maria.
I des d'una estrella gegant fins a una carrossa dedicada als foners, passant per camells de grans dimensions, ceramistes o neules. Són algunes de les figures que es podran veure a la cavalcada dels Reis de Palma prevista per al pròxim 5 de gener, és a dir, per dilluns que ve. És una informació de Marina Sales.
Aquests dies s'ultimen els darrers detalls de la proposta, tot mantenint una atenció especial a la previsió meteorològica, un factor que té a tota l'organització pendent de l'evolució del temps. Ens ho explica Daniel Puig, director artístic de la cavalcada.
Tot l'equip, des de Trull, de part de creació, de logística, tots els responsables de l'Ajuntament, policia, bombers, ens envien missatges i estem superpendents de com serà la previsió meteorològica. I vosaltres segur que també ens pot donar alguna pista i esperam que al final la cosa millori i se pugui fer una cavalgata perquè aquest any és molt, molt xula.
Des de l'Ajuntament confien que la màgia dels Reis Mags permeti gaudir de l'espectacle titulat La llum d'Orient i els oficis d'arrel, ja que enguany es presenta una proposta especialment ambiciosa, amb 22 carrosses de nova creació i vestuari completament nou per a més de 400 persones participants. Com sempre, a més dels Reis, els carmels tornaran a ser els protagonistes, però no és l'únic element destacat d'aquesta edició.
Però amb tota una decoració nova, juntem-lo amb un homenatge amb aquesta part nostra més pròpia, aquesta idiosincràsia. Llavors hem pensat en els oficis més tradicionals de la cultura mallorquina. Enguany en representarem 5.
Anabel Gomart és l'encarregada de la construcció de les carrosses i coneix tots els detalls.
Siempre nos vamos a los azules, a los oros plateados, oros blancos se dice. Para Gaspar siempre utilizamos rojos, burdeos, verdes. Y para Baltasar, entre colores tierra y verdes también.
Els Reis Mags desembarcaran dia 5 de gener a les 6 al Moll Vell, però abans, demà mateix, a la plaça de Cort, els infants podran viure l'arribada dels patges reials i deixar les seves cartes per rebre els regals desitjats.
Precisament, la jugueta estrella en aquest cas a Eivissa és el Lego i els de temàtica Fortnite o Minecraft, els més demandats pels infants. Les cartes amb les peticions dels petits van arribant als Reis d'Orient des de fa un parell de mesos, però encara n'hi ha que no les han enviat. Gemma Guasch.
Les Majestats d'Orient ja tenen preparats molts dels jugarois que els infants han anat demanant, així que són difícils de trobar els prestatges de moltes botigues. Lego torna a ser de nou un dels jocs estrella.
Que són els Legos, sobretot el que són Fortnite i Minecraft, si el paje s'ha dormit una mica, ja no el trobarà.
La meva filla grossa vol un molt concret en Harry Potter, que aquest, vamos, o sigui, està esgotat a mig món.
Els clàssics no moren, així que els cotxes o escalèstrics per als més petits, els lots de manualitats i les nines també són els més demanats.
Un cotxe de control, han pedido un peluche de la patrulla canina.
Pistolas, otro ha pedido espadas.
Mis hijos ya han pedido a los reyes. Tengo 7 hijos, un juego de mesa para compartir. Tiene que haber libros y útiles de escolares. Després també hi ha ropa i un juego 2, dependent de les edats.
Tot i que n'hi ha de molt previsors, també n'hi ha que no han enviat encara les cartes.
Encara no han enviat la carta, ajudar-los avui a escriure-la, ficar-la a la bústia, però sí, anem amb molt de retras a la nostra família.
Els Reis atenen també les peticions dels adults. El bingo ha estat el joc més sol·licitat per als més grans de la casa.
Al meu país... La pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja?
En 6 minuts es pot condensar una reflexió sobre la memòria, una denúncia sobre la Dana, una lliçó de cinema i d'oci. Això és el que ha fet Jaume Carrió en el seu curtmetratge Les imatges arribaren a temps, que ja ha passat el primer tall de selecció dels Goya, que Carrió va guanyar el 2018 per Woody and Woody i que ara es troba Sandra Martínez en ple procés de promoció entre els acadèmics.
Així és, un procés que avui hem pogut viure de primera mà. S'ha presentat aquesta matí a Cine Ciutat a la projecció d'aquest curtmetratge en una iniciativa patrocinada per l'Ajuntament de Palma. Carrió ha atès els mitjans i ha recordat que amb l'experiència que va viure amb l'anterior curt, aquest moment, que és el de la promoció interna, podríem dir, no és gens senzill, perquè en aquest punt ja no importa tant, diu, la qualitat com la difusió, el boca a orella entre els milers de membres de l'Acadèmia Espanyola de Cinema, i això, fer-ho des de les illes, és sempre un poc més difícil.
He d'admetre que ho estic vivint diferent de l'anterior vegada, perquè ara mateix sé com funciona. I ara mateix sé que la clau és fer conèixer el projecte, i això és molt difícil, perquè jo m'agrada molt fer feina des de Mallorca i tinc intenció de seguir fent-ho, però a l'hora de fer renou, des de la península seria més bo de fer.
Les imatges arribaren a temps. Va néixer com un encàrrec de l'Ajuntament d'Esporles per un acte a benefici de les víctimes de la Dana. D'allà sorgiren els 6 minuts que ens fan replantejar-nos la mirada sobre les coses, que ens fan reflexionar també sobre l'emmagatzematge dels records.
Jo, que em dona molt malament acceptar encàrrecs, ho vaig donar al meu terreny i vaig començar a fer una història sobre com la societat ha anat canviant la manera de capturar records a mesura que la tecnologia ha anat canviant.
Una tecnologia que ens mostra també abans dels mòbils com ho fèiem, després també d'aquesta irrupció digital, d'Esporles a València. És un projecte personal, íntim i que ha rodat per una trentena de festivals i que, per sorpresa del director, arriba a la carrera dels Goya com l'únic treball centrat en el tema de la desgràcia de València.
Sense tenir en compte si xerran de curtmetratges o llargmetratges, ara mateix tots els projectes que són candidats en el Goya d'enguany, Les imatges arribaran a temps, és l'únic que tracta el tema de la Dana, i això vos he d'admetre que és una cosa que m'ha sorprès, tenint en compte l'impacte que ha tingut aquest fet dins la societat espanyola.
Les imatges arribaran a temps, està a disposició dels acadèmics i també es pot veure, ho podem veure tots, a través de la plataforma Filming. L'Acadèmia del Cinema tancarà les votacions dia 8 i dia 15 se sabran les nominades definitives per la 40a edició dels Goya, que tindrà lloc a Barcelona dia 28 de febrer. Carrió ara mateix està compaginant la creació audiovisual amb la seva feina com a professor de cinema.
I parlant de cinema, sonen els pianos i és el moment de repassar les estrenes d'aquest primer cap de setmana de l'any, Sandra.
Sí, n'hi ha un parell, podríem dir, per passar una bona estona sense haver-nos de trencar massa el cap. La primera, l'assistenta.
Hola.
Millie va a vivir con nosotros.
¿A vivir con nosotros?
Andrew, ya te lo dije.
serà...
És l'adaptació del fenomen literari de la nord-americana Freida McFadden i que ja es veia venir que tard o d'hora arribaria a les pantalles. La dirigeix Paul Feig i sembla que s'ha inspirat en els psicothrillers dels 90, com ara La mano que mece la cuna o Dona blanca soltera busca, aquells que els veus venir d'una hora lluny però que així tot encara et diverteixen. Sidney Sweeney i Amanda Seyfried s'ho passen d'allò més bé jugant aquest deliri que diuen que és un entreteniment extrem sense més pretensions, que ja n'hi ha.
Luis quiere que lideres las gaitas.
Y volver a la rondalla nos va a salvar a todos, ¿no?
Por lo menos merece la pena averiguarlo.
¿Y a todo esto?
I si cercau que l'entreteniment a més vos emocioni, Rondalles és la vostra. És el gran Javier Gutiérrez protagonitzant aquesta història, la d'un poble unit per les rondalles, els grups musicals locals de Galícia, en què és també el retorn de Daniel Sánchez Arévalo a la direcció després de la pandèmia i d'haver estat pare. Una tornada triomfal, diuen, plena de llum, que parla de culpa i de perdó sense que es perdi el somriure.
Mamá, desmintiendo delante de tu nieta.
Eso es total, abu. Estamos infringiendo la...
I Abuela Tremenda mescla slapstick, comèdia, aventures per a nins i conflicte social amb Elena Irureta i Toni Acosta de protagonistes, una mare i una filla que són com la nit i el dia. Una és la incorrecció dels 80, l'altra la rigidesa d'avui en dia. I tot plegat en l'estrena d'Anna Vázquez com a directora a la pantalla gran amb aquesta producció d'Antena 3.
Creemos en la medicina y en la ciencia y traemos conocimientos para arrojar luz sobre...
I haureu de tenir el cap un poc més clar per veure la segona part del Médico. És el llibre de Noah Gordon, que ja es va adaptar en una primera part al cinema el 2013 i que reprèn les aventures de Rob Cole, el metge anglès que va canviar el seu destí després d'haver-se format a Pèrsia i que retorna ara a Europa amb nous desafiaments. I això és tot. Aquestes són les propostes cinematogràfiques, però tenim novetats també, si et sembla, musicals.
Sí, acabam amb els Crystal Fighters, la banda anglo-espanyola d'indie rock i música electrònica que serà l'encarregada de donar el tret de sortida a les festes de Sant Sebastià. Ho acabam de saber fa uns minuts. Ho farà amb un concert gratuït dia 16 de gener a la plaça d'Espanya.